Al matí de Ràdio Sabadell. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm. El miracle.
I el miracle és començar una secció més amb la Montse Mármol, amb la nostra fotògrafa, que ens descobrirà, com sempre, gent interessant, creativa de la nostra ciutat, que segur que no us deixa indiferents. Bon dia, Montse!
Bon dia, com esteu?
Doncs jo feliç, acompanyada, acompanyadíssima a l'estudi i, clar, et trobem a faltar, eh?
Avui fem un format una mica estrany, em sentiu bé.
Sí, et sentim molt bé. Tu a través de l'Skype, a través de la pantalla, i la nostra convidada, que ara ens la presentaràs, que la tenim a l'estudi. Però explica'ns, amb ganes de tornar a fer ràdio, de compartir experiències.
I tant, comencem l'any a setembre a tope, no? Com està sent la tornada?
Fantàstica, nosaltres, mira, amb l'energia i la il·lusió de la Festa Major, que encara la tenim, allò, una ressaca que portem tots els de Ràdio Sabadell, però molt contents a començar en temporada i, evidentment, doncs, a descobrint històries que jo crec que seduiran els nostres oients. Avui explicarem també com és l'art de narrar històries, no?
Bueno, és que avui comencem, encetem aquesta temporada amb la Xere Bardagí. Bon dia, Xere.
Bon dia, noies.
Molt bon dia.
Que guai tenir-te aquí.
Sí, molt contenta, molt, molt.
Bueno, pels que no conegueu a la Xere, la Xere és actriu i narradora. Uh-huh. I quan la setmana passada vam estar preparant una mica l'entrevista, no, i vaig dir, Xere, perquè tu ets contacontes, no? I m'ha dit, no! Xere, explica'ns.
Per què no? Per què no t'agrada, doncs, aquesta etiqueta?
Des dels col·lectius de narradors i narradores professionals, bé, per nosaltres les paraules són molt importants, no? La paraula adequada. I, de fet, contacontes o cuentacuentos és una traducció de l'storyteller. En català, la paraula contar no és correcta per explicar històries.
Exacte.
Per tant, no és una paraula correcta, en realitat. I nosaltres sempre posem molt d'amor en la paraula narradors i narradores.
Doncs actriu i narradora, que quedi clar, perquè doncs, avui descobrirem que explicar històries no és una tasca gens fàcil. Però primer, Montse, ens posem en situació, no?, per veure doncs, qui va recomanar la Xerezade. Ens ho recordes?
Exacte.
Qui va ser?
En Climent Canal, escoltem-lo.
Jo us recomano la Xerezade Bardagí, que és una actriu i narradora sabadellenca i que crec que us donarà una altra perspectiva del món creatiu que us pot interessar molt.
Doncs segur que ens sorprendrà i moltíssim, perquè hem de parlar de moltes coses. Primer, explica'ns a Xerezade què és el que et va portar també doncs, a dedicar-te, no?, a narrar històries.
Doncs jo estava molt vinculada al món del teatre i estava a la universitat també i me'n vaig anar amb una beca a Galícia i allà a l'aula de la universitat, a l'aula d'interpretació i de teatre, vaig descobrir una formació de narració de contes. Ni tan sols sabia que això era una professió. I vaig descobrir que podia explicar històries, que és el que a mi m'agrada, sense vestuari, sense escenografia, només amb el, bueno, només posem-ho entre parèntesis, amb el cos i la veu i la mirada. I em va semblar fascinant.
Que guai, Xeri. A mi el que m'interessa molt de totes les persones que passeu per aquí al Miracle és que ens expliqueu una miqueta el vostre dia a dia, no? O sigui, digue'm què fa la Xeri en un dia, com gestiones un dia a dia normal i corrent teu, quines tasques has de fer, no? Perquè no és pujar a l'escenari només i ja.
Clar, sí, sí. De fet, és, té aquests dos punts en què no hi ha una rutina marcada, perquè la feina cada dia és diferent, llavors alhora també has d'aprendre dins d'aquest caos a organitzar-te. perquè, no? Perquè el temps, normalment, pues, hi ha feina d'oficina, feina de mail, hi ha feina de gestió, i després hi ha feina creativa, no? De creació, d'escriure, de llegir, d'escoltar històries, d'estar en contacte amb el món, i hi ha també tota una feina, jo treballo molt fora de Catalunya, llavors hi ha tota una feina de gestió amb festivals i...
Sí. Perquè, Xere, les històries que expliques tu, les fas tu, les crees tu, les escrius tu, les imagines tu?
Bueno, tinc com dues línies de treball. Un, per un costat, sí que escric molt i sí que hi ha molt del meu repertori que és creació meva. No. I després també m'agrada molt treballar amb històries que trobo, tant en els llibres com en la vida, no?
Uh-huh.
Sí.
Perquè a mi m'agradaria que expliquessis, perquè encara que siguin teves o no aquestes històries, jo penso que cada cop, no sé si vaig equivocada, no sé si és més difícil captar també l'atenció dels nens i nenes, no? En un món tan tecnològic, tan audiovisual, no? Doncs això, que sigui només doncs, a cultivar la seva imaginació a través de la paraula, dels silencis, dels teus gestos, no? És tot un repte, no
sí,
és fàcil.
I no només amb els infants, sinó jo treballo molt amb públic adult i de fet els adults, per exemple, ja tenen aquest condicionament, no, de que els contes són per infants, sí. Llavors ja trenques aquesta barrera. Sobretot és que vivim en un món ple d'estímuls visuals, no? Tant els petits com els grans. És com hi ha estímuls visuals per tot arreu, no? I clar, jo crec que això és una cosa que justament quan la història és poderosa fa que diguis, uau, no? Perquè és la meva història, perquè jo puc estar parlant d'un personatge, però...
Clar, però tu te la fas teva.
Exacte.
Clar, i això no és gens fàcil.
No, i requereix també, per part del públic, una predisposició, perquè hi ha una feina per part del públic.
Clar, d'escolta, no? D'atenció, de
d'imaginació,
capacitat d'imaginació.
Exacte.
Clar.
De concentració, no? O sigui, és com... Sí, sí.
Doncs vinga, va. Posem, si us sembla, una mica de música, no? Per empoderar-nos, perquè la Montse Mármol ens ha fet una proposta que jo crec que també agradarà als oients. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gile a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Doncs aquí amb la veu de Naty Peluso, Montse Mármol, déu-n'hi-do, quin empoderament per començar també la secció.
Haig de dir que aquesta selecció l'ha fet la Xere, eh?
Ah, molt bé. Jo no ho sabia. Aquí vaig una mica perduda, eh? A veure, per què? Per què t'agrada aquesta cançó?
Bé, aquesta dona...
Aquesta dona és tota una declaració d'intencions. Quina
no,
força!
O sigui, hi ha un tros d'aquesta cançó que diu... crea dilema o crea... Uh-huh. No sé quina paraula fa servir, però només dient això, no? I dius, ostres, és que...
La força de la paraula, i suposo que tu
totalment.
Ets una enamorada d'això, de trobar, d'encaixar les paraules, que
I
no és fàcil.
I de poder ser lliure a l'hora de crear, no?
Això és molt important, això de ser lliures a l'hora de crear. Tu a vegades t'has sentit, doncs, qüestionada o censurada, o per als altres o per tu mateixa, i això ha coaccionat també la teva creativitat?
I tant. O sigui, jo crec que totes les persones, sobretot que treballem amb el món de la infància, no? Vivim un moment una mica terrible, no? O sigui, de molt políticament boig, no? De dir, és que... I dius, aviam, per favor, o sigui...
T'has trobat amb alguna situació així complicada? Perquè avui dia, a vegades, déu-n'hi-do, no? Els pares, també?
Mira, només una vegada... I va ser, a més, em va fer molta pena perquè era un projecte que fèiem amb Diputació de Barcelona, uh-huh. amb les biblioteques de Barcelona, i jo portava 10 anys en el projecte. Va ser el primer projecte professional en el que vaig entrar a treballar. I feia narració de contes sense objectes. No hi havia titelles, no hi havia res. I eren 45-50 minuts de narració. I s'acabava el projecte, i en el meu últim bolo hi ha un conte que forma part del meu repertori d'una bruixa de fa molt temps, on surt un ganivet i surten tres germanes i hi ha un viatge per al bosc, bueno. I quan vaig acabar, una mare em va venir i em va dir, això del ganivet i de la bruixa no ho tornes a explicar mai més, eh? I la vaig mirar i vaig dir, mira, tinc un nom i un cognom prou estrany perquè te l'apuntis i no tornis mai més a escoltar-me.
Clar.
I punt, no? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
És la nau que portes a dins.
És que, no? És com...
Clar.
Clar, però és una manera també de defensar. Si no t'agrada, no, el meu espectacle, la meva manera de fer, fes, però jo sóc lliure, no, d'explicar les històries.
No pot ser, no? O sigui, és com...
Sí, però és veritat, no? Que cada cop doncs, sembla que tothom, no, qüestiona més el que fan els altres, no?
Totalment. Sí, sí, sí.
Mira, i l'altre dia comentàvem amb la Xera que van sortir un munt de referències literàries, no?, i parlaven de la Remedios Zafra, no? I de, perquè sí que és veritat que tot el tema aquest de la gestió a l'hora de crear, no?, sempre acaba sent com un impediment. Llavors, jo volia fer com referència a la Remedios, que evidentment la Xeri ja la coneixia, i vam parlar d'un altre llibre, no?, del de Fràgiles, que no he tingut la sort de llegir-lo encara, però m'agradaria llegir-vos un petit fragment perquè el comentéssim, no? Perquè el tema de gestió l'hem passat així com superràpid i és una cosa que crec que és com molt interessant parlar-lo per la gent que ens estigui escoltant, que a vegades, no?, saber com ho gestionem això. I jo us vull parlar del llibre, del seu llibre que es diu El entusiasmo, Precariedad y trabajo creativo en la era digital, no? Vull dir, és com un supertitular que al·lucines. I el que diu, intentaré llegir bé, que estic una mica així, vaig fer un glob d'aigua.
Vinga, sí, mentre fas el glob d'aigua, posem també, doncs, a punxem una altra cançó, aquest cop de Joana Serrat, que has triat. Digue'ns per què.
M'interessa molt la música de la Joana Serrat, o sigui, crec que s'estan fent coses a nivell musical i a nivell artístic, i crec que les dones estan agafant un territori que fa molt temps que els hi pertoca.
Quina veu més dolça, em fa cosa fins i tot trepitjar-la, però ara hem d'introduir a la Remedios Zafra. Va, Montse, preparada?
Som-hi.
Vinga, va.
Som-hi. Mireu, diu, no es exagerado advertir cómo la burocratización de la vida de estos trabajadores corre el riesgo de neutralizarlos, anulando a los sujetos que deberían dedicarse a investigar y crear, y que orientan sus tiempos a justificar y cumplimentar interminables formularios e impresos, cansándolos de antemano para liarse y reivindicar, pero también apagando su pasión intelectual. El riesgo es la pérdida de lo más valioso, y ahora aquí ve, digo, la libertad que convierte la creatividad humana en algo transformador, en algo capaz de ayudarnos a conocer más y mejor, curar, resolver, inspirar, confrontar, entender, perturbar, emocionar, desmontar injustas formas de poder, favorecer la igualdad social y mejorar el mundo. ¿No?
Poca broma, eh? Totes les recomanacions que fa, no? És com realment un manifest, no?, per a aquesta transformació i aquesta creativitat. Tu la coneixies, què ens pots dir també?
És brutal, és brutal. O sigui, el lloc des d'on ella es col·loca per transmetre, per escriure. De fet, el segon llibre que treu després de l'entusiasme és Fràgiles, i és perquè molta gent, bueno, això que estàvem parlant, no?, se li tira a sobre del rotllo, però què has escrit, no? És molt bèstia, i és com una carta contestant tots aquests dubtes, no? Tots aquest... El dir, no? És que... Al tanto, no? Ens passem més hores omplint formularis...
Totalment.
Que fent el que hem de fer, que és commoure...
Gestionant...
Exacte.
Gestionant, sí,
no?
Clar.
Que és... Sí, sí.
Clar, i a més, mentre conversàvem, la Xeren va recomanar a la Mary Oliver el llibre L'escriptura indòmita, no?, i me'n va fer 5 cèntims, que crec que estaria com molt bé que ens ho comentessis, el tema de la importància aquesta de tenir temps de contemplació, no? Que sembla que són moltes coses així com, ai, no? No em vinguis amb històries.
Total. No. Bueno, quan xerràvem l'altre dia amb la Montse, no? Era com que tu a vegades et poses a fer la feina creativa, de, va, tinc una tarda, i arribes i dius, buah, no puc, o sigui, ara mateix no puc, no? I llavors no pots en aquell moment, i dius, bueno, doncs no puc. I llavors en qualsevol altre moment estàs a la dutxa, o estàs conduint, o estàs... I allò que estaves buscant i no venia, pum, arriba.
Arriba.
Clar, necessites d'aquest temps, perquè si tota l'estona estàs com una moto, no?
Clar, necessites observar,
clar,
no?
Necessites aturar-te i
avorrir-te fins
exacte,
i tot, no?
Exacte, no? La Mary, en aquest llibre d'escriptura indòmita són articles curtets, i ella parla dels seus passejos pel bosc contemplant les fulles, els arbres, el no sé... No? És com...
Però aquest és, jo crec, que el problema de la nostra societat, no? Sempre sembla que hem de doncs, mantenir-nos doncs, allò estressats, ocupats, a ser multitasking, i moltes vegades és no, és que necessito doncs, aturar-me, agafar un respir i començar amb més força i amb més energia.
Al matí. Si somies, que sigui despert. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
I avui, descobrint el miracle de la Xeresade, jo et volia també consultar per al tema de, clar, abans parlàvem, no?, de la importància de tenir temps per la contemplació, per la creativitat, però sovint és que molts de vosaltres, els artistes, els creatius, també sou autònoms i moltes vegades és difícil, no?, gestionar aquestes dues vessants.
Sí, la veritat és que trobar el punt mig, no? Moltes vegades, clar, quan has acabat de fer tota la paperassa, dius, ja no puc més, vull dir, ja s'ha acabat el dia, no? I suposo que la Montse també es troba amb
això. I tant.
Saturada, no? Segons el dia, Montse.
Clar, i tant, i tant. Bueno, jo sempre dic que jo agafo la càmera el 50% del temps, la resta són... No sé què faig, però estic ocupada.
Sí.
Saps? No ho sabria dir exactament el què, però... No?
El temps passa molt ràpid. De fet, nosaltres també anem posant punt i final a aquesta secció i, clar, evidentment, Montse, li has de demanar alguna cosa molt important, no? A la Xeresade, per acabar.
Sí. Aviam, tenim dues coses importants.
Vinga, a veure.
La primera és... Xere, què ens recomanaràs per continuar amb aquesta xarxa infinita?
Doncs jo us recomanaré, perquè aquesta xarxa no s'aturi, que la propera trobada tingueu aquí a l'Ignasi Font. Ell és il·lustrador i casualment ell i jo anàvem a l'escola plegats, al Joanot, i crec que us entusiasmarà tenir-lo amb vosaltres.
Doncs amb aquesta selecció musical brutal que ens ha fet la Xeresade i també doncs, amb aquesta recomanació de l'il·lustrador, de l'Ignasi Font, que el buscarem, sabadellenc, que no ens deixarà indiferents, també tenim una recomanació, no, Montse?
Un miracle
que ens recomana la Laura, no?
A més, aquest és secret. A vegades me'l xiven i vaig una mica preparada, però avui venim així a pèl. Així que, Xere, digue'ns, quin és el miracle per tu?
El miracle per mi és poder explicar històries.
Que bonic, no? I et sents afortunada, no? Mirant
molt,
enrere?
Molt, molt. Sí, sí. I sobretot després de com han anat les coses en l'últim any i mig.
I tant.
O sigui que... Molt afortunada.
Molt afortunada. Doncs nosaltres seguim amb més veus femenines avui, doncs, també escoltant a la Laura, que ens fa també doncs, el seu apunt sobre el miracle.
A mi lo que me parece un milagro es constatar cómo el cerebro es capaz de modular la visión que tenemos de la realidad. Como, por ejemplo, una buena noticia puede cambiarte la vida en 5 minutos y hacer que aprecies el mundo de una manera totalmente diferente sin que, en el fondo, la realidad haya cambiado tanto.
També és un bon miracle, Montse, aquest?
M'encanta, això ja és una secció dins de la secció, les notes de la Laura.
La exacte, meva... que abans t'havia dit, però crec que no m'has agafat, no? El miracle no. També és que la Montse va per lliure.
Jo tinc moltes ganes de venir a l'estudi, que estiguem junts, perquè no acabo de pillar tot.
Ai, però bueno, és que les pantalles, les pantalles ens han ajudat a mantenir-nos connectats, però també no és el mateix, No és el mateix el contacte ni la proximitat. Xeresade, un plaer, moltíssimes gràcies. Et continuarem doncs, perseguint, buscant i sobretot doncs, escoltant i sentint. Una abraçada a totes dues. Cuideu-vos.
Gràcies. Adéu.
Al matí, treballem per arribar a tu.